veure la perruqueria Roser Montsant, que valdrà la pena, que ja veieu que són simpatiquíssimes, tant la Roser com la Laura. Moltíssimes gràcies.
Molt res, moltes gràcies a tu.
Laura, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per venir.
No t'he apretat gaire perquè treballaves, tampoc volia molestar.
No, tranquil·la, tranquil·la, cap problema, només faltaria.
Doncs vinga, Roser, anem a fer un pentinat, no? Anem a fer la foto,
això,
va.
Vinga, doncs vinga, va, fem.
Ràdio La Cala, 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 Cala.
A mi me vale cualquier excusa por un rato más.
Ràdio La Cala, 107.6.
Si me da un poco de vida me vale.
Són les 11 i un minut, obrim segona hora de programa. Ja veieu que m'he passat la primera envoltada de dones precioses, aquí amb aquesta exposició Horitzó, el cap cap a l'horitzó, i també doncs, a través de la perruqueria Roser Montsant, que haig de dir que m'han deixat un monyo molt i molt ben fet. Ara ja obrim segona hora i ho fem, doncs, parlant de salut i parlant de sang. Ens acompanyarà el doctor Prat al costat de l'Anna Sánchez, avui parlant d'aquestes donacions. També tindrem històries de la ràdio amb en Paco Torres i el alguna sorpreseta més que completarà aquesta segona hora de programa, que la comencem fent un repàs de l'actualitat local. I saludem a l'Abel Font. Bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
I cap on va l'actualitat del dia?
Cap al sector de la pesca de Tresmall.
Què li passa?
Que ho veuen molt complicat. El sector de la pesca de Tresmall veu molt complicat poder subsistir si es mantenen les condicions actuals. No s'hi veu futur, amb captures a la baixa, amb normativa cada dia més exigent i sense relleu generacional.
Uf, quin combo.
Sí. Ho veu més clar la joventut.
Sí, no? Sempre l'àrea... la mirada jove.
Sí, no la joventut pesquera.
Ah, val.
Que n'hi ha ben poca de joventut.
Que em falta.
Que vulgui dedicar-se professionalment al món de la pesca, sinó a la joventut en general. A veure per què. Perquè avui a l'informatiu donarem les primeres pistes d'una nova edició del Campus Jove per als mesos de juliol i agost. Els detalls s'explicaran en la reunió informativa convocada pel dia 9 d'abril. És una iniciativa de l'àrea de joventut pensada per a nois i noies de 12 a 16 anys. En aquella edat en què ja els queda petit el casal d'estiu, però que encara no poden entrar al mercat laboral. I, mira, doncs des de l'àrea de joventut se'ls hi munta un campus molt autònom, molt autogestionat per ells mateixos, amb sortides i activitats d'aventura prou interessants i que, bé, prou requesta, malgrat que l'any passat es va fer allò, es va aguantar amb pèls i senyals, sí, per tot pel context, diguem-li el context Covid, va. Demà, notícia de recordatori per a papes i mames despistats.
A veure.
Demà finalitza el termini per fer la preinscripció escolar pel curs 21-22, que enguany, és a dir, un tràmit que enguany es fa de manera telemàtica. Aquí és per a alumnes pel segon cicle d'educació infantil, primària i secundària. És a dir, si no heu apuntat el vostre nen a l'escola, sisplau, espavileu-se.
Sisplau, que demà...
Que us quedareu amb el nen o la nena a casa tot l'any. I això no és de rebut.
No, ja ho hem fet un any, això, i no cal, eh?
Recull d'agenda d'activitats, columna d'opinió, avui a càrrec de Gent de l'Escala, una columna que hem sentit a l'Aigüera, però que reproduirem després a Punt de Tertúlia amb Emili Torrente, El Temps amb Sergi Corral. Ha marxat la tramuntana i
sí,
ha marxat... Oco, ha marxat la tramuntana i la diu més grossa el títol.
A veure.
Perquè Sergi Corral escriu, ha marxat la tramuntana, això ja ho hem dit, i ha marxat l'hivern.
Ei!
I és que sí, no n'hem fet salsa rosa, però ja som a primavera.
Sí, ja som primavera.
De passat aquest episodi de tramuntana que ha allargat una miqueta si vos l'ambient hivernal, doncs d'avui en endavant, com a mínim, els dies immediatament més propers, primavera en plenitud.
Doncs a gaudir-la.
I tertúlia. Que compto que farem.
Val.
Amb l'Anna Valdoira per gent de l'Escala, amb Marta Tomàs d'Esquerra Republicana i un tertulià no confirmat encara de candidatura de Progrés. És a dir, tenint confirmada l'oposició, no sabem qui vindrà de govern. Tot això.
Tot això al punt horari de la una, amb
fas
la
goig.
Plaça...
Si fas, és... goig, fas goig, de la manera com t'han deixat a la perruqueria aquest monyo.
És que sí, és que estic guapa.
Jo abans el monyo l'associava només a gent molt gran.
Home, però és un monyo així despentinat,
el monyo de les, quan he sentit monyo, abans de mirar-te, he pensat, ostres, el monyo de l'àvia? No. Poc a poc pot ser això.
Penjarem les fotos a l'Instagram, que així es veuran com m'estaven fent el monyo.
Sí, a Ràdio L'Escala, a l'Instagram, doncs veureu la Cris amb monyo.
Vinga, va. Abel, moltíssimes gràcies. Fins la una.
Fins a la una.
I jo us deixo una recomanació literària.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
La mujer helada, de Annie Ernax, editado por Cabaret Voltaire. Hoy vengo a recomendar otro libro de nuestras autoras top en librería Macondo. Es el libro La mujer helada, de Annie Ernax, publicado por Cabaret Voltaire. Mujeres frágiles y vaporosas, hadas de manos suaves, pequeñas auras de sus casas a cuyo paso queda surgen el orden y la belleza. Mujeres sin voz, sumisas, por mucho que busque no veo tantas así en el paisaje de mi infancia. Así empieza La mujer helada, una maravillosa novela con tintes autobiográficos sobre lo que significa ser mujer. Las relaciones de pareja, el feminismo, la conciliación familiar, las renuncias...
Acabaron sin que me diera cuenta los años de aprendizaje. Después se convierte en una costumbre, una suma de ruidillos en el interior, molinillo de café, cazuelas, profe discreta, mujer de ejecutivo vestida de cacharel o de rodier en el exterior, una mujer helada.
Coincido con muchos macondes en que La mujer helada es mi libro favorito de la autora, aunque tanto el acontecimiento como los años me fascinaron y también me desgarraron. Os recomiendo muchísimo, ya que en la librería siempre tenemos un buen surtido de esta autora, así que no os la perdáis.
Radio
cualquier excusa por un rato más.
Cala, 107.6.
Si me da un poco de vida me vale.
Què i com menjar durant el càncer? Un efecte secundari molt comú que pateixen els pacients oncològics a causa dels tractaments és l'aparició d'aftes bucals o nafres, una afecció que sovint dificulta a l'hora de menjar. La dietista nutricionista de l'Institut Català d'Oncologia, Regina González, dona algunes pautes per pal·liar-ne els efectes.
La inflamación de la boca y aparición de úlceras, llagas u aftas orales se denomina mucositis. Es un efecto secundario de algunos tratamientos que provoca malestar y dolor a la hora de comer. Es importante saber que pueden aparecer en cualquier etapa del tratamiento y suele ser de forma progresiva. El grado de intensidad es variable, por lo que en ocasiones será necesario modificar la alimentación para evitar que dejes de comer. Es recomendable evitar aquellos alimentos secos y duros, como el pan tostado, los frutos secos, las galletas o los chips. Asimismo, intenta evitar aquellos alimentos irritantes, como los cítricos, los condimentos, los picantes, café o bebidas con gas. En caso de ser necesario, puedes adaptar la textura de las preparaciones en función del dolor. Come alimentos blandos cuando el dolor sea leve y alimentos triturados cuando el dolor se vaya intensificando. Asegúrate que siempre estén presentes alimentos proteicos, féculas y grasas. Y recuerda que puedes consultar con tu especialista en caso de que el dolor se intensifique. Y como consejo final, recuerda mantener una higiene bucal adecuada para evitar sobreinfecciones.
Què i com menjar durant el càncer? L'humus és una preparació calòrica i proteica amb una textura adequada per a qui tingui aftes bucals. Us proposem una recepta d'humus lleuger que no conté cap aliment que pugui irritar la mucosa de la boca.
Ingredients per a 4 persones. 300 grams de cigrons cuits. Això és una mica menys del contingut d'un pot de vidre normal. Els cigrons poden ser casolans o en pot de vidre. 3 cullerades soperes de tahina, que és crema de sèsam. 2 cullerades soperes d'oli d'oliva. 1/4 part d'un got d'aigua. 1 pessic de sal. Pebre vermell dolç molt. 1 unitat de pa de pita per persona. Veureu que l'elaboració d'aquest plat és molt senzilla i ràpida. Pot servir tant d'entrant com d'acompanyament. Es tracta d'un humus lleuger i no porta llimona perquè pot irritar la mucosa. En fer l'humus lleuger destinarem uns 5 minuts. És tan fàcil com col·locar el got de la batedora, els cigrons cuits, l'aigua, la tahina, l'oli i la sal, i batre-ho. Corregim l'aigua fins que aconseguim un puré molt fi. Ara només hem de servir la crema de cigrons en un bol i decorar amb una mica de pebre vermell dolç molt i un raig d'oli d'oliva verge extra. Acompanyem l'humus amb pa de pita i a gaudir. Si no ens agraden els cigrons, podem fer servir algun altre tipus de llegum, com les llenties o les mongetes. I si volem donar-li un toc lilós molt vistós, quan triturem podem afegir-hi una mica de remolatxa. Podeu trobar la recepta en format vídeo a menjardurantelcancer.cat.
És una recepta elaborada per l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i Expogestió per al projecte Què i com menjar durant el càncer.
Una iniciativa de la Fundació Alícia, l'Institut Català d'Oncologia, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, la Universitat de Barcelona i la Xarxa de Comunicació Local.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
I ara que falten 3 minuts per 11:45 del matí, ja sabeu que els dimarts ens agrada parlar de salut. I avui ho farem d'una manera molt interna. Ara, si us hi heu fixat, estàvem escoltant doncs, aquests consells, aquesta recepta d'humus que doncs, va destinada als pacients amb càncer. No parlarem de càncer, però parlarem de donacions de sang, que precisament doncs, els malalts de càncer doncs, també necessiten. I en parlem amb el doctor Prat. Bon dia, doctor Prat.
Hola, molt bon dia, Cristina.
I avui estàs molt ben acompanyat, convidats i convidades, eh?
Sí, avui he buscat l'Anna Sánchez, que és la delegada de donació de sang del Banc de Sang d'aquí a l'Escala, perquè si ella ens acabi de parlar i veiem si podem convèncer algú més que faci aquest acte de donació, que és molt important i pels donants, pels pacients amb oncologia també és molt important, però per molta més gent, com ara veurem, i ella ens anirà explicant.
Doncs Anna Sánchez, benvinguda al Més Calent a l'Aigüera.
Moltes gràcies.
I avui doncs, volem parlar d'aquesta doncs, importància de la donació de sang, que no sé si ara, Anna, amb tot això del Covid i tot, està anant a la baixa tot el tema de les donacions.
Bueno, afortunadament, les donacions es van mantenint, han canviat els circuits i la forma de donar, es demana més una mica de previsió, no? Perquè s'ha de demanar cita prèvia per una millor organització, pel tema dels aforaments. I llavors, bàsicament, s'ha perdut una mica aquella d'última hora m'aixeco i vull anar a donar sang, que has de fer una mica més de previsió, però bueno, afortunadament anem fent.
Per sort, la cita prèvia és algo que ara ja ens hi hem acostumat per tot el que volem fer en aquesta vida, per tant, ja ens hi anem acostumant. Però bé, si més no notes que hi hagi por ara mateix en anar a donar sang?
Poder en plena confinament, sí que va haver alguna persona que tenia més por, però a poc la gent ha pogut anar veient que donar sang és una cosa molt segura, que es prenen totes les mesures que són necessàries pel donant i per la persona que està treballant, o sigui que cap por.
Cap por. Doncs millor, eh? I a l'Escala som donadors o no som donadors?
Bueno, som donadors, tenim tota una sèrie de donants molt fidels. El que passa és que, bueno, és una cosa que és general. Es van fent grans, els donants, es van jubilant, i sembla que costa una mica que la gent jove agafi una mica aquest relleu.
Doncs per això fem una crida i això en parlem avui, que sí, Narcís?
Que és important, a partir dels 18 anys es pot donar sang, fins als 70, ara, actualment. Abans era 65, es va allargar als 70, perquè la qualitat de vida ha augmentat molt, i ara us ho explicarà l'Anna, qui pot donar sang i qui no pot donar sang.
Va, poden donar sang les persones entre 18 i 70 anys, que estiguin sanes i que pesin més de 50 quilos.
Val, per seguretat pròpia, si pesen menys ja no anem bé. I clar, però hi ha matisos, no? Persones doncs, que potser han passat alguna malaltia, potser moltes persones es pregunten, ai, jo no sé si puc perquè, mira, he passat una hepatitis o he passat alguna cosa. Quines són les premisses?
Bueno, de fet, quan tu has de donar sang sempre hi ha un formulari i hi ha algunes preguntes que et faran que sabràs que no pots donar sang. Llavors, normalment tothom pot donar sang, excepcionalment si tu ja has patit un càncer o tens, com tu bé has dit, saps que has tingut alguna malaltia que és incompatible. O si has estat embarassada fa poquet i has tingut una mainada fa molts poquets mesos, si t'has fet un tatuatge molt recent o si acabes d'anar al dentista. A vegades hi ha algunes dates que sí que s'ha de deixar passar un temps, però en general tothom pot donar sang.
També hi ha algun viatge, per exemple, si has viatjat a Sud-amèrica per la malaltia de Chagas, o si has viatjat a l'Àfrica o a l'Àsia, que hi pot haver paludisme, aquest tipus de malalties, doncs llavors has d'estar un temps sense poder donar sang, que no vol dir que no puguis tornar a donar sang, però llavors, per exemple, a part del qüestionari, tens la visita amb el metge, perquè hi ha gent que pren medicació crònica, per exemple, pel sucre o pel colesterol, que això no contraindica poder donar sang.
Val.
Vull dir, ja fan el qüestionari, llavors fas la revisió, i el metge que hi ha allà és el que decideix si pots donar o no donar sang. Després està que el mateix laboratori et farà una sèrie d'anàlisis i dirà si aquella sang és bona o no és bona. Perquè a vegades hi ha gent que tot surt bé, dona sang, i llavors resulta que li ha sortit alguna malaltia o alguna cosa que ni ell sabia. Però, bueno, vull dir, per això es fan els anàlisis, es fan els controls, i per evitar que puguin transmetre malalties, com podria passar amb el SID o podria passar amb aquest tipus de malalties, que, bueno, es fan aquests anàlisis, es fan sempre ara. Llavors, doncs, vull dir, tothom pot anar a donar sang ben tranquil·lament, que ja li faran el qüestionari, bueno, que l'ha d'emplenar ell, i no cal cap documentació per anar a donar sang. Només saber com et dius, això sí.
El DNI, ja està.
Vull dir, el DNI...
Que ja perquè... l'hauríem de dur sempre a sobre.
Bueno, i llavors, clar, una vegada has anat a donar la primera vegada i inclús ja, llavors ja et convoquen per les pròximes vegades via WhatsApp o via el que tu diguis que vulguis tornar a convocar, llavors ells ja te tornen a convocar. Bueno, vull dir, és que hi ha gent que diu, és que jo no me n'entero. Bueno, clar, a vegades, el que parlàvem amb l'Anna, hi ha falta d'interès també de la gent d'enterar-se de les coses, perquè posen una pancarta aquí, ho viseu per la ràdio també, ho viseu per la tele, i hi haurà una donació de sang. Llavors hi ha gent que no se n'entera de res. Bueno, cap a cas, però poc interès també.
I quants cops a l'any ho podem fer, això? Jo puc anar a donar sang cada mes o hi ha un límit?
No, tu ets una dona.
No, les dones...
Ui, què vol dir això?
Això les dones podem donar 3 cops l'any.
Val?
Els homes, 4. A nosaltres ens treuen una perquè menstruem, llavors ens treuen una donació, i hem de passar 2 mesos entre donacions.
Val. Ara mencionaves tu que pot ser que una sang no tingui alguna cosa.
Exacte.
El fet d'anar a donar sang també té una mica de perquè t'enviaran a tu.
Exacte.
Els resultats.
No, o sigui, t'avisen, si et surt alguna cosa, el primer de tot el que fan és avisar-te a tu i repetir l'analítica per confirmar que no hi ha hagut un error, qualsevol cosa.
Val.
O sigui, tens doble garantia. I t'avisen a tu, esclar, no avisen pas a ningú més, eh? Això és secret professional, a més, llavors, doncs, tu vas, et fan una altra analítica de comprovació, i amb això, una vegada t'han fet això, doncs, si tens això, llavors, diuen, si vols, si tens una malaltia, podem fer el seguiment des d'aquí mateix, des del Trueta, normalment és, o des del teu hospital de referència, ja està, i ells mateixos ja se'n preocupen de tot.
Per tant, és una bona manera també per la nostra pròpia salut.
Per la nostra pròpia salut, sí. El que passa, perdona,
digues,
el que no et fan ara és, que això sí feien fa uns anys enrere, és mirar-te el sucre, el colesterol i aquestes coses. Si ho fan, no t'ho diuen.
Val.
Perquè, com no estàs, no és obligació d'estar en dejú, clar, tu pots haver anat ben dinat,
clar,
tranquil·lament,
sí, sí.
I llavors, esclar, el sucre, el colesterol, tot això estarà al més alt del normal. No és el mateix que estan de jo que postprendial.
Bueno, de fet, et recomanen que hagis
menjat
bé. I bé, després que t'hidratis i que també tornis a menjar bé. Aquell dia, mira, és un dia que te pots donar un caprici.
Et pots permetre uns extres, eh? I bé, dèiem, les dones 3 vegades, els homes 4, i això també per salut pròpia és una regeneració de la nostra pròpia sang?
Bueno, si estem sants, sí. Si, no, si tens algun problema, una mica d'anèmia, tens alguna mica de cosa, llavors el número aquest pot ser més baix. Per exemple, hi ha gent que pot ser tenir el ferro una mica al límit, llavors diu, en lloc de donar 4 vegades l'any, donen 3 vegades. Bueno, però això a vegades és parlar inclús amb el teu metge de capçalera, diu, escolta, jo m'han trobat això, però és tan poca cosa que m'ha dit que puc tornar, però en lloc de 3 mesos que esperi 6 mesos. Bueno, vull dir, això és anar-ho combinant.
Sí, però em referia que el propi cos, com que la treus, s'espavila, no? També
sí,
és positiu.
Sí, sí, compensa.
I de fet el que sí que pots fer és donació de plasma, si vols. Hi ha gent, a mi mateix em passa que a vegades doncs, justejo una mica de ferro, però el plasma sí que el puc donar. Perquè el plasma, de fet, et trobes molt bé. Després estàs una estoneta més i has de tenir una vena una mica maca, perquè si no...
Si no, no funciona,
no? Però el plasma inclús el pots donar 24 vegades a l'any. Podries donar cada 15 dies plasma. Carai, home.
Sí, doncs... el plasma és molt important per tota una sèrie de malalties, ja pots dir-los, perquè, a més, per exemple, els grans cremats, per exemple, on els prematurs, que tota aquesta gent que són immunodeprimits, el plasma, hi ha totes les defenses que té el nostre organisme. Amb el qual, llavors, per exemple, tu pots donar una bossa de plasma, que seran 500 o 600 centímetres de plasma, i aquestes bosses, per exemple, se'n poden fer bosses de 50 centímetres per neonats o prematurs. Clar, llavors, això no és només per un, serveix per molt més.
La teva donació dona per molt.
Dona per molt. I a més a més, per exemple, una donació pot separar els hematies, pot separar les plaquetes, pot separar el plasma, que a més a més encara, o sigui, encara pot servir per més... O sigui, donant sang normal, es poden fer diverses donacions amb una sola donació.
Donació de sang, donació de plasma, també podem donar altres coses.
Sí, també.
Com quines?
També es fa la donació de llet materna i després la donació de la medul·la òssia.
De medul·la òssia, sí. Que això se'n cuida la Fundació Carreras.
Val, són dos temes diferents.
Són temes diferents, sí. Diguem, el tema de donacions, com el tema de donar tot el cos a la ciència, o donar els òrgans, això són temes ja que potser ho podríem deixar per un altre dia, perquè aquí si no tenen molta feina.
Molt bé, doncs la importància de donar sang, perquè clar, qui no està dins d'un hospital cada dia, qui no veu la realitat, no, del que fa falta cada dia, quanta sang fa falta diàriament aquí, per exemple, a Catalunya?
Doncs calculen que entre unes 800 o 1.000 donacions diàries. Pensa que abans ho comentàvem amb en Narcís, que una de cada 5 persones en algun moment de la nostra vida necessitarem alguna donació o algun hemoderivat. O sigui, si t'ho posa a mirar, aquí som 3, doncs mira, ja tenim molts números.
Sí, amb els 5 que sou aquí a la ràdio normalment,
algú, sí? algú li tocarà.
Algú li tocarà.
Algú ja hi ha passat, segurament, també,
bueno,
no?
No, però vull dir que algú pot passar-hi. O sigui, és que un de cada 5, si comptem a l'escala, que som 10.000 persones, que són 500 persones que els hi ha de tocar, vull dir, els hi està tocant rebre sang o rebre derivats o hemoderivats, perquè és el que, bueno, gent, per exemple, que té una leucèmia, aquesta gent gran, que van de cada mes o cada dos mesos van a l'hospital, i posen un parell de bosses de sang i tornen a la mar de xurits.
Sí.
I tornen a passar dos mesos a viure la seva vida i tenen bona qualitat de vida. Dius, home, però clar, això algú ha de donar, perquè això no podem fabricar-ho encara.
I s'aconsegueixen aquestes 800.000 donacions diàries?
Sí, per això el Banc de Sang també a vegades fa campanyes extres a l'estiu. Sempre hi ha èpoques que baixen les donacions, Nadal, estiu, llavors es van fent campanyes extres si calen.
I ara estem en un moment d'aquests o no? Hem de fer crida ara mateix?
El dia 31 de març el que fem és una donació extra de plasma. I estem també buscant persones que hagin passat la Covid, que faci més de 28 dies que l'han passat, perquè poden ser donants de plasma convalescent. Ah. És un plasma que s'està fent servir ara molt per malalts crítics, doncs, com deia en Narcís,
sí,
una
tractament.
Persona que ja ha passat la Covid ha generat uns anticossos que estan dintre del teu plasma, i llavors es pot donar a una persona que ho pot necessitar i pot salvar la vida.
Amb la Covid també s'ha transformat una mica tot el tema de donacions. Hi ha algun procés més que haguem de fer a l'hora d'analitzar doncs, aquesta sang?
Bàsicament, quan tu hi vas, et miren també la temperatura i et pregunten si aquells dies has estat en contacte amb alguna persona positiva, si no, si t'has trobat bé o no, però no, això no canvia gaire.
Pregunten en els últims 10-15 dies si has tingut algun contacte amb alguna persona que tu sàpigues que has tingut o no ha tingut el Covid. Bàsicament per descartar que estiguis en plena crisi o que puguis començar a tenir la malaltia. Si l'has passada, el que demanen és, si tinguis una analítica, conforme has passat el Covid. No, que jo diria, suposo que l'he tingut, no.
Això ho diu molta gent, també.
Exacte.
Jo diria que el març passat,
Sí, no, que tinguis una analítica conforme l'has passat, i llavors sabem que aquell suero serà... Per aquestes coses es pot dedicar més a tractaments de gent que està passant el Covid o que està a la UBI, aquesta gent que ens sentim que avui porta un mes a l'UBI, que porta no sé què, que no se'n surt, s'estan provant tractaments d'aquest tipus perquè això els ajuda a sortir-se més aviat.
Home, doncs totes aquelles persones que hagin ja passat 28 dies,
mínim
la Covid, doncs bé, els impulsem a que vagin a donar sang, perquè aquestes donacions quina durabilitat tenen? Quin marge de vida té aquesta donació de sang?
El plasma és el que més dura, perquè es pot congelar i dura fins a 3 anys. Però, per exemple, les plaquetes tenen una caducitat molt,
sí,
molt curta.
Dies.
Els 5 dies caduquen les plaquetes i els glòbuls vermells sí que tenen cap a uns 40 dies, 42 dies de duració. Però, per exemple, les plaquetes que es fan servir molt en accidents...
Sí. En operacions...
Calen, aquestes calen.
Com es diu això? En els trasplantaments,
sí,
tant de fetge com de pulmó, necessiten moltíssima quantitat de sang. I en el trasplantament de moll d'os, encara molt neta més. Vull dir, pots necessitar, en un trasplantament de pulmó o de...
De fetge.
O de fetge, pots necessitar 8-10 bosses de sang tranquil·lament, eh?
Val.
Vull dir, clar, a vegades dius, li han fet un trasplantament, li han fet no sé què, o li han fet un trasplantament de moll d'os, perquè aquella persona se pot haver portat 25-50 bosses de sang tranquil·lament. Vull dir que hem de prendre una mica consciència de les necessitats que tenim respecte a tot això.
Per tant, hi ha una gran necessitat, com bé deies, les persones que estan molt conscienciades amb la donació de sang.
Exacte.
Van creixent i s'estan fent grans. Com podem conscienciar els joves? Què podem fer? A veure, idees, brainstorming. Com ho fem, això?
Mira, jo a vegades els dic, moltes et diuen, jo no sé quin grup sanguini soc, doncs vine a donar sang i mira, ho sabràs, per exemple, no? És una de les opcions. I després pensar que és una estoneta que tu estàs, que després et conviden a berenar, també.
Home,
mira,
a sobre.
Ara que ens queixem que no podem fer tampoc pas gaires coses, doncs és una tarda diferent que has passat, i sobretot que és un regal que li fas als altres. Has de pensar que quan tu ho necessites, després estàs molt agraït de pensar, la persona que ha fet aquest gest per mi, doncs m'ha salvat la vida, no? I llavors... No sé, és important que ens conscienciem, perquè quan et toca tu de prop és després quan penses...
Aquí és la clau, no?
Aquí
a vegades
clau,
sempre
sí.
Ens falta aquesta teràpia de xoc, diguéssim, no? Per
segur,
reaccionar,
si tu,
no?
Si tu mires entre les persones conegudes, trobaràs algú que ha hagut de rebre sang molt a prop teu, no? I llavors a vegades dius, doncs, aquesta persona tan estimada per mi, algú li ha fet aquest regal, no?
I a més de les campanyes als municipis, per exemple, a ciutats com Girona, també es va molt a les universitats, no? També és un bon focus,
sí, sí.
A recaptar, doncs, aquesta plantilla jove, diguéssim, de donants.
Sí.
Això que fareu ara, el dia 21 d'abril, a través amb l'Institut?
Sí, l'Institut col·labora sempre a l'Institut, hi ha uns nois que fan una part d'una assignatura que és relacionada amb la sang i col·laboren amb el banc de sang. Llavors, també aquí se'ls consciencia des de petits, no? Són jovenets, poder els hi quedarà, no? en el seu estudi, doncs, aquesta necessitat. Sobretot pensem que és que la sang no hi ha alternativa, o sigui, no es pot fabricar. Hem avançat moltíssim amb moltíssimes tecnologies, moltes coses, però la sang només la fabriquem nosaltres, no la podem fabricar d'una altra manera.
No es pot reproduir, eh?
Ara per ara, no.
Ara, tu tens confiança, que algun dia arribarà això o no?
Es fan servir els dispensors de plasma, es fan servir altre tipus de substàncies, però que no són sang, que no hi ha els glòbuls vermells, que no hi ha... Clar, i això és el que necessitem. Vull dir que això és bàsic, bàsic, bàsic.
Per tant, però l'Institut, els de l'Institut no poden pas donar?
No, ells encara no poden donar, però sí fan una crida molt important entre els pares, entre els germans més grans, cosins, oncles. Llavors, com ho estan estudiant i estan molt interessats, moltes vegades ens fan efecte crida.
Home, la implicació és important.
Exacte.
Mira que parlàvem de la universitat. Quan estudiava jo a la Universitat de Girona, ens va tocar fer una campanya publicitària per aconseguir donants de sang joves, i vam portar l'Homo APM, ens vam disfressar de vampirs, corríem per la universitat, doncs van augmentar un tant per cent, destacable. Vull dir que podem fer cosetes, no?, per anar impulsant.
S'han d'anar fent cosetes. I una cosa que també hem d'explicar, si vols, l'adreça aquesta, per si la gent vol donar plasma, que s'ha d'apuntar.
Sí,
endavant.
Pots entrar a la pàgina web de donarsang.gencat.cat, allà hi ha tota la informació, perquè si per dates no te va bé aquí, tens tot un desplegable on pots veure on hi ha les donacions més properes a casa teva. A vegades, ostres, en aquella data jo tenia previst, doncs, anar al dentista o un viatge o el que fos, i no m'ha anat bé, però resulta que després, doncs, a Viladamat em va bé la data que ho fan. És benvingut, o sigui...
No, però jo pensava també que ara el 31 de març...
El 31 de març hi ha la donació aquesta extra de Covid, llavors m'han donat el permís per donar l'adreça de la Cristina Valverde, que és cvalverde@bst.cat, allà podem escriure...
Ho torno a dir, però a poc a poc.
cvalverde@bst.cat, i també m'ha deixat donar el seu telèfon, que és el 687-88-71-13, allà podeu escriure o trucar si voleu participar en aquesta donació extra de plasma.
Perfecte, doncs per pacients que ja han passat la Covid, entenc?
Sí, sí.
I també per persones que volien donar plasma encara que no l'hagin passat.
Qualsevol.
O sigui, només per donació de plasma el dia 31 de març. Uh-huh. I llavors pel 21 d'abril és per donació de sang.
Sí, per donació de sang sí que haurem d'entrar a la pàgina web i reservar la nostra cita.
I això a on físicament s'ha d'anar?
La de plasma serà el CER. Però serà amb cita prèvia, perquè té tota una sèrie d'infraestructures que porten les màquines de plasma, es va amb cita i s'hi està una estoneta, d'estes uns 45 minuts en la donació de plasma. No tota l'estona, eh?
No, bueno,
tota, no estàs allà tota l'estona 45 minuts, però en tot el procés. I després la de sang serà a la sala polivalent, que és on ho estem fent últimament. És una sala que és molt gran i ens és molt còmoda, garanteix la distància entre tothom i va molt bé.
Doncs ja ho sabeu, fins als 70 anys i a partir dels 18, i si peseu més de 50 quilos i no hi ha cap extra de darrere, doncs sou donants perfectes tant de plasma com de sang, i ara en aquestes dues cites, doncs aquí a l'escala, que heu d'aprofitar, perquè jo crec que el missatge és aquest, qualsevol dia pot ser tu, i per això doncs és important. No sé si hem d'afegir alguna cosa més, jo crec que hem fet un bon repàs, eh?
Molt bé.
Doncs Anna Sánchez, doctor Narcís Prat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i doncs a incitar a tota la població doncs que vagi a donar sang, que és important i que és un bé comú i més en la situació pandèmica en la que estem. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Cristina.
Gràcies.
I ara anem a parlar de mercats amb zero plàstic.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Fa unes setmanes al carrer Provença de Barcelona es va inaugurar l'Invert. És un supermercat diferent i es casada del primer supermercat de l'Estat que està completament lliure de plàstics. Una iniciativa que neix en plena pandèmia i que aposta completament per la sostenibilitat. Avui volem conèixer més detalls d'aquest projecte i per fer un comiat al programa l'Esteve Domènech, que és soci fundador de l'Invert. Esteve, benvingut, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé.
Merci per ser amb nosaltres. Deixem demanar-te, abans de tot, quan neix aquesta idea d'impulsar un supermercat completament ecològic?
Doncs completament ecològic neix fa pràcticament 3 anys, no? Jo vaig començar fa 3 anys a començar el pla de negoci i, mica en mica, doncs, sobretot en els últims temps que he viscut enmig de la natura, vaig veure clar que hauria de fer, diguéssim, un supermercat ecològic, però amb una mica més de sentit amb el medi ambient, no?
I com és que en plena pandèmia decidiu impulsar aquest projecte, que a més és molt diferent del que estem acostumats a veure, ja dèiem que és únic a l'Estat.
Sí, en plena pandèmia doncs també vaig tindre temps per pensar, per rumiar, per provar i acabar de decidir. Veia que, diguéssim, també amb la pandèmia, en tema conscient, la gent doncs encara ho era més, i deia que també hi havia una possibilitat de posar en marxa, no?, aquest negoci, sobretot doncs veure en tema de productes que hi havia possibilitats de poder donar aquest valor afegit sense plàstics, que era possible, no?, en diferents proveïdors.
D'una banda, deixa'm enfocar-me ara que tragués el tema en els consumidors. Estem fent un canvi, una mica un cop de cap, des de la pandèmia?
Nosaltres, en els primers dies, que portem 2 setmanes, veiem un canvi bastant gran, no?, comparat amb fa uns mesos o fa uns anys. La gent ara és més conscient, ara vol més informació, vol saber d'on ve el producte, com és el producte, si porta algun químic afegit. Doncs ara està més, diguéssim, més conscient amb aquest tema i vol fer un canvi, no? Vol fer un canvi, però també a la vegada doncs també sabem que doncs la pandèmia ha deixat a nivell econòmic molt, molt malament a la gent, en molts sentits, i llavors costa, no?, fer aquest canvi, no només mental, sinó també econòmic. Doncs, sincerament, el producte ecològic ara mateix és més econòmic comparat fa 10 anys, així és una miqueta, no?, superior al producte convencional que estem acostumats.
Mm-hmm. Això en cantó de la balança, la del consumidor. A l'altre cantó, com a emprenedors, vosaltres amb l'Invert, d'alguna manera la pandèmia ha estat una mena d'oportunitat, podríem dir.
Sí, 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 ha sigut una oportunitat en el sentit de que hi havia moltes, diguéssim, empreses que volien participar, volien també estar amb nosaltres, i gràcies a això també hem pogut tirar endavant el projecte, no? Com per exemple, doncs, també nosaltres hem presentat el projecte Barcelona Activa, a veure també que era un projecte correcte, que més ara en aquests moments doncs, era un moment important per tirar endavant projectes així. I bueno, ens vam arriscar, ara estem aquí, portem 10 dies, la gent li agrada molt el projecte. Jo sempre dic una cosa, no? Una cosa és estar ara amb una idea clara i que la gent doncs és conscient i li agrada la filosofia de l'Invert, però el dia a dia ens marcarà, no? Si ha valgut, diguéssim, la pena, no? Fet que aquest canvi tan radical comparat amb altres supermercats o establiments que això no ho estan fent, no? Sobretot en tema de producte ecològic, que veiem que la tendència puja, però jo és el que sempre dic, no? Veiem que menjar producte ecològic però envasat en plàstic perdia una mica el sentit, no?, del que volia dir ecològic.
Exacte, una mica una paradoxa. Anem a això, anem a la pràctica. Hem dit que sou un supermercat lliure de plàstics. Com ho feu? Quin és el substitut d'aquest plàstic que, en el fons, envolta les nostres vides?
Sí, ha sigut complicat. Ara nosaltres el que tenim de referències de productes, tots són envasats en vidre o cartró o derivats d'origen vegetal, com pot ser el Naturflex, que visualment pot ser, sembla que sigui plàstic, però no ho és compostable totalment, o el PLA, no? Són materials totalment compostables que cada vegada doncs, estan més presents amb nosaltres i les altres empreses, proveïdors, ho estan ficant, no? Ho estan provant i els estan utilitzant i serveixen igual, i per la pràctica doncs es pot diguéssim tirar el compostable, l'orgànic, i per al consumidor doncs és evitar minxar el plàstic, no? En general, tot el tema de fruita doncs és a granel, amb bosses de paper que nosaltres donem al consumidor, o el tema de granel de fruita, llegums, cereals, nosaltres intentem tindre doncs que el client pugui fer la cistella completa. El que passa que tot el tema de la carn és més complicat, no? I de moment aquestes referències no les podem vendre.
Mm-hmm. Poc a poc, i bona lletra, no?, que diuen, tenim aquest compromís de no utilitzar plàstics, també aquesta aposta per productes, per aliments ecològics, i a més em sembla que un dels espais més especials del supermercat de l'Invert és l'hort vertical que teniu.
Sí, correcte. Doncs això, amb una empresa que va contractar amb nosaltres, que es diu Grots, ells ja estaven fent funcionar aquests horts verticals, però el que feien era ho cultivaven ells i després ho entregaven al seu client, a minoristes, perquè pogués vendre, diguéssim, la planta viva, no?, que li diuen. Llavors nosaltres aquí tenim el sistema de plantació vertical, que és un sistema hidropònic amb un circuit tancat d'aigua, la llavor i el nutrient és ecològic i s'estalvia un 90% d'aigua respecte a un cultiu tradicional, no? Llavors el client s'emporta la planta viva, que pot decidir si la vol consumir o la vol trasplantar perquè creixi, perquè broti un altre test. Això és una alternativa, és una proposta, jo sempre dic que faig la broma, no?, que existeix el quilòmetre zero de veritat ara, doncs ho tenim aquí, fem enciam, farigola, romaní, alfàbrega, una mica de tot, no? Llavors també tenim la part tradicional, de cultius tradicionals, perquè això ha de seguir. Només fem, diguéssim, un afegit amb això del cultiu tradicional, que jo crec que paral·lelament poden sobreviure les dues maneres i pot funcionar, no?, de cara a futur, amb la població que sé que som, i sobretot en el sentit de que minimitza el tema de treure tots els químics o pesticides o herbicides que ara mateix en el cultiu tradicional s'utilitza. Això pot ser una alternativa molt sana.
També tenim una crisi climàtica que ja ens adverteix una mica cap on anirà el nostre futur més o menys immediat. Quins valors haurien de sustentar els nostres hàbits de consum? de cara al futur?
De cara al futur, doncs, jo en tema de valors i filosofia de Lindbergh segueix i està defensant uns valors de a nivell de consum ecològic, un consum respectuós per al medi ambient, perquè al final la paraula ecològica va més enllà del que comentàvem abans. Però menjar producte ecològic no és menjar només millor i que sigui més sa per al nostre cos, sinó també el que la repercussió que té, no?, per al medi ambient, perquè si nosaltres plantem un producte ecològic, els pagesos tenen una terra més fèrtil, llavors la terra és més fèrtil, per lo que també absorbeix més diòxid de carboni, no? I això també és important que la gent ho pugui entendre, i que a part de menjar només ecològic i tindre el valor d'aquesta millora alimentària, doncs també ajuda, no?, al medi ambient.
Doncs si volem començar a fer aquest canvi de ment, aquest canvi de xip del que parlàvem fa una estona, una de les opcions és el supermercat Lindbergh del carrer Provença 242 de Barcelona, i a més em sembla que també hi ha opció de compra virtual, Esteve.
Sí, fa 4 dies hem obert de forma virtual, la gent pot comprar a través de la nostra web. Nosaltres el que fem cada dia és pujar nous articles, perquè al final nosaltres som petits, som un petit comerç i no tenim moltes mans, però tenim moltes ganes, i cada dia doncs tenim més productes, i mica en mica doncs ampliar aquest sortit perquè el client també, no només d'aquí de l'Eixample, pugui ser partícip del canvi que vol fer Lindbergh, i que va més enllà, no?, de només la botiga d'aquí a l'Eixample, i que tothom del voltant de Barcelona, arribem a tota la província de Barcelona, també pugui ser partícip.
Esteve Domènech, soci fundador de Lindbergh, d'aquest supermercat amb productes ecològics d'una banda, però sobretot també lliure de plàstics. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per la iniciativa, i que sigui per molts anys.
Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Una abraçada.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
Quiero que no desesperes la belleza de la noche.
I amb aquesta magnífica sintonia i a 3 minuts de 3 quarts de 12 del migdia és moment de saludar en Paco Torres i les seves històries de la ràdio. Bon dia, Paco.
Bon dia a l'Empordà, a l'Escala, Cristina, amb molta alegria.
Amb molta alegria, que ja estem a la primavera.
Sí, i avui ja ho fa.
Sí, avui ja fa temps de primavera, eh? Aquests dies no, Paco? Semblava
avui,
que haguéssim tornat a l'hivern.
Avui és el Dia Mundial de la Meteorologia. Els meteoròlegs tenen festa.
I tant. Bé, no, en tenim un treballant aquí,
sí,
a la redacció,
bueno,
ja, però...
Bueno, per el seu dia.
Doncs bé, vinga, doncs, com anem
vam,
avui?
Doncs mira, com vam començar la setmana passada, farem una mica un resum de la ràdio, com va començar, amb uns espais.
Molt bé.
I, per exemple, escoltarem el primer informatiu que es va fer a la ràdio.
En aquesta de l'Escala o
no,
en general?
No, en general. Des de Ràdio Madrid, de J7, feien La Palabra. Uh-huh. Escoltem.
Unión Ràdio. La Palabra. Ràdio Hablante. Su Excelencia, el presidente de la República, recibió esta mañana en audiencia civil a don José Palomero San Román, gobernador civil de Segovia, y a don Roldán, y en audiencia.
Carai.
Ja escoltarem un altre espai de, dintre de La Palabra. Escoltem-la.
El jefe del gobierno recibió esta mañana una representación del Comité Olímpico Español, que fue a hablarle de la asistencia de España a los Juegos Olímpicos de 1936.
Realment et porta a aquella època, eh? Jo no l'he viscuda, però per pel·lícules i això, aquest sistema, aquesta veu,
això,
aquesta sonoritat...
Això de Unión Radio, ja ho explicaré més tard, és l'inici de la cadena SER.
Val.
Ja van començar a funcionar-se moltes emissores d'Espanya, Ràdio Madrid, Ràdio Barcelona... Ja ho explicaré com va funcionar això de Unión Radio.
Molt bé. Què escoltem ara?
Ara escoltarem una conversa de dos nens, Milio i Marginet, un des de Ràdio Barcelona, a l'estudi Toreschi, amb Toreschi, i dialoga amb Milio sobre la gramàtica. Escoltem.
o no estudia?
Miri, avui he arribat a casa a les 4 i m'he ponido a estudiar a les 3.
¿Cómo es esto?
He arribat a casa a les 4 i he dicho a la 1, a les 2 i a les 3. Iau, de nassos cap a la gramàtica.
A propósito, ¿qué es la gramática?
Un libro azul con muchas hojas, muy pesado y muy antipático.
Eso eres tú.
Muchas gracias, no hay de qué, ¿eh? Al meu oncle sap, ya le he sortit un trabajo nocturno.
¿Qué hace?
Me citas de noche. Potser les farà de dia, sap, eh? También me han dicho que en el Japón hay un banco de arena rodeado de un mar sin fondo. ¡Oh! ¡Qué peligroso debe ser un banco sin fondos, oi!
Terrible, hijo.
Són molt bons. Sí. Lo de me ponido m'ha sonat.
I ara escoltarem des de Ràdio Tarragona,
sí,
que va començar a funcionar-se, i ja explicaré com el dia que va començar Ràdio Tarragona, això de 33... Josep Maria Terrassa dialoga amb en Maginet. És un mateix estil.
Vamos a ver, ¿cuáles son los astros que iluminan la Tierra?
El sol, las estrellas y las...
La luz.
La luz.
La luz.
La luz eléctrica.
La luna, mostrenco.
La luna, mostrenco.
A ver si te ganas un capón, ¿eh?
Guárdelo para Navidad.
Sí.
Home, primer...
Home, eren espais d'humor d'aquell temps.
Home, doncs està bé, jo estava rient, eh?
I la mainada, i gent gran, gent jove i gent gran, l'escoltava. Almenys feia passar un rato agradable dintre programes en directe, eh? No era regravat. Sí, sí, i mira, i va durar uns quants anys, fins a la República, una cosa així. Ara explicaré quina, a Catalunya, quantes emissores tenien la nomenclatura, AJ.
Val, que ja vam descobrir que la 1 era...
Ràdio Barcelona.
Era Ràdio Barcelona.
I la 11 era Ràdio Reus a partir de l'octubre de 1925. Uh-huh. Continua en actiu.
Val, ja no sí. Es diu així, però...
Bueno, però és Ràdio Reus.
Sí.
Llavors, EJ13, Ràdio Catalana, una emissora que va començar les seves emissions el mes de juny de 1925. Va estar en antena fins a l'agost de 1930. 5 anys en antena. Va tancar degut a la competència que tenia amb Ràdio Barcelona.
Ai,
sí.
És que lluita contra Ràdio Barcelona...
I aquesta freqüència, EJ13, va passar a Ràdio Mallorca.
Val. Ah, no quedava obsolet, eh? Es passaven, no. Si algú la deixava.
Sí, algú la deixava, la podia agafar.
Podies agafar posicions en l'aire,
sí.
No, diguéssim?
Ah, la va agafar a Ràdio Mallorca.
Val.
I EJ15, Ràdio Associació de Catalunya, l'emissora de la Generalitat, va començar l'abril de 1930, escoltarem les paraules d'en Francesc Macià, proclama la República a Barcelona.
Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
Se m'acaba de posar la pell de gallina, Paco.
Llavors, Ràdio Associació de Catalunya, després de la guerra, va passar... EJ15, Ràdio Espanya de Barcelona.
Ràdio Espanya de Barcelona.
Una gran emissora, en l'època de la postguerra.
Mm-hmm.
Feien molts radioteatres, i tenien una quantitat de locutors molt bons, fins que ja explicaré com va anar tot fins ara.
Val, sí. Perfecte.
I EJ20, Ràdio Sabadell. Sí, el dia 5 d'agost va començar les emissions de Ràdio Sabadell de l'any 1933... I a partir de l'any 1987 forma la Ràdio Necope.
Es transforma, diguéssim.
Sí, transforma. Va ser partint d'una emissora de la Cope a Barcelona que no havia cap, eh?
Abans,
uh-huh. Quan la Cope va funcionar, com cadena Cope, hi havia Figueres, Lleida i Reus. A Reus també hi havia una Ràdio Popular de Reus. Però a Barcelona no havia cap. Després es va funcionar Ràdio Popular de Barcelona, però no hi havia cap, i Ràdio Reus i Ràdio Sabadell van integrar-se com una emissora de la cadena COPE.
Que va anar canviant amb el temps, això,
sí,
eh?
Sí, llavors a partir de l'any 94 l'emissora és comprada per la Com Ràdio, eh? Aquí ja ho coneixes, això,
sí,
de Com Ràdio.
Sí, la Com Ràdio la coneixem, sí, sí.
I aquí va acabar el nom de Ràdio Sabadell. Com Ràdio va començar amb la programació per les emissores municipals que podien connectar. Ràdio Sabadell va estar, no sé, la Com Ràdio va estar fins al 2011.
Val.
I el 2012, el que és ara, la xarxa.
Apareix la xarxa.
I Ràdio Sabadell actualment és una emissora municipal.
Val, o sigui sí. Que, ha passat una aventura, Ràdio Sabadell, doncs.
I EJ25, l'emissora de Ràdio Terrassa.
Val.
Inaugurada el 25 de gener del 31, va ser de la cadena SER. Degut a les despeses que tenia, van decidir de tancar-la el 31 de gener del 2010. 78 anys en antena.
Carai.
Sí.
Però, i com és que si és, és EAJ25, que és menys que EAJ20, que és Sabadell, però en canvi neix abans?
Sí, bueno, com? EAJ25, Ràdio Terrassa...
No sé, neix el 31, i en canvi EAJ20 neix el 33.
Va així.
Va així, segurament potser és una d'aquestes canviades
sí,
o robades,
sí.
No?
Diguéssim. Sí, jo de 25, perquè hi ha Ràdio Club 25, que és una emissora de l'FM, que és l'emissora de Terrassa, que era musical. Ràdio Club 25.
Val.
No sé si continua encara en antena, suposo que sí. No sé,
jo també ho desconec.
Era una emissora que s'escoltava molt a Barcelona per la música que posava.
Val.
Bueno, i després continuarem a partir del proper espai fins a EJ51.
Val, perfecte.
Que encara hi ha més emissors, si no la llista seria massa llarga.
Ja les anirem descobrint, i que també està molt bé poder-ho fer així amb aquestes... amb aquests àudios, de poder-ho recuperar, que és el que ens passa en Tiella, que estem allà,
Més àudios i més coses. Aquest espai de 5 minuts que va molt bé.
Molt bé.
Ara vull fer un fet de rates.
Ui, què vols fer? Què és això?
Una equivocació que vaig fer la setmana passada.
Ah, val. Fe de rates es diu això?
Bueno, sí, perquè jo ho veig en l'escalent, com hi ha una equivocació d'una notícia o alguna cosa en escrit.
Mm-hmm.
Fe de rates.
Ah, no ho havia sentit mai, però perfecte.
Rates. Bueno, el dia 28 d'octubre, o sigui, vull parlar de Ràdio Estel.
Mm-hmm.
I com vaig fer la traducció del castellà al català, no em va agradar com va quedar.
Val, doncs ho repetirem. No fas cas que et quedessis amb l'espineta, sí. Paco. No volem pas això.
Ràdio Estel, emissora de l'Arquebisbat, aquí vaig fer una castellanada, no sé què que vaig dir, de Barcelona, ja va inaugurar el 28 d'octubre de 1994 per aconseguir l'objectiu de la evangelització amb la música i paraules. Ràdio Estel té un format que combina la música i les notícies. A més, vol fer la resposta de que alguns membres de l'Església consideren orientació poc religiosa de l'actual programació de la cadena COPE.
Uh-huh.
A Girona, en FM, se sintonitza pel 103.4. Alguna vegada havia escoltat algun programa tot sardana els diumenges del matí del 9 a 10. En aquell temps, podies anar triant.
La programació que hi havia. Molt bé, doncs ho hem dit, ho hem arreglat, Paco, no?
Que sí, perquè vaig quedar amb, bueno, alguna castellanada que vaig dir, i quan vaig tornar a escoltar el programa vaig dir, no, tu, escolta, tinc que rectificar-ho, tinc que explicar-ho una mica més bé.
Doncs mira, fe de rates, jo he après ja un concepte nou. Vull dir que ja me'n puc anar a dormir, Paco, et deixo aquí sol, adéu. Fem el salt, hem acabat octubre de 1994, estem,
Sí,
per situar
doncs ara l'oient. Estem al novembre.
Saltem al novembre del 94.
El dia 2 o 3 de novembre va haver una jornada de Copes Europees, de la Lliga de Campions de la UEFA. El grup que jugava al Barça, el Barcelona, va guanyar 4-0 al Manchester United. Gols del Barça, marcats per Romario, Stoichkov, 2 gols, i Ferrer. Galatasaray, 0, i KF de Göteborg, 1. En la Recopa, 8 anys de final, partit de tornada, Saragossa, 4, Futbol Club Tartan, Presdob, 2. El Saragossa, per un global 6-1 o 6-2, passa a quarts de final.
Val.
La Copa de la UEFA, 700 de finals, partit de tornada, l'ETE de Bilbao, 1, Neusklate United, 0. Degut a l'empat a 3 gols, amb els gols de camp contrari de l'ETE de Bilbao, degut als gols de camp contrari, l'ETE de Bilbao passa a 8 anys de final.
Val, per tant, com que va fer més gols al camp contrari l'Atlético, va ser el que va passar.
I el Real Madrid, 4, Dinamo de Moscou, 0. Per un global 6-2, el Madrid també passa a la següent eliminatòria, i el Deportivo de la Coruña, 4, Futbol Club Triol d'Innsbruck, 0. També el Depor passa a la següent eliminatòria.
Molt bé, doncs aquí un bon repàs de futbol, eh? Hem fet aquí.
Bueno, aquests primers dies de
novembre.
De novembre i desembre i octubre, a partir de la Copa i tot això, era cada 15 dies.
Era el furor, eh? Del moment.
I el dia 4, una notícia. Assassinat Yitzhak Rabin, primer ministre israelià.
Ostres!
De 73 anys, és assassinat per un integrista jueu de 27 anys mentre realitzava un discurs a Tel Aviv. Això va ser un dur cop en el procés de pau, de que el difunt president va ser un dels principals valedors.
Carai, eh? Mm-hmm. En aquesta vida tenir poder té la cara bonica i la cara crua, eh?
I el dia 10, una notícia de cultura, els representants dels països de la UNESCO, reunits a París, varen acordar declarar el dia 23 d'abril Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor.
Val. Sant Jordi ja existia,
sí.
Però aquell llibre... aquest Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor. Que bé, els drets d'autor, això és tot un tema a parlar, també, sí. Paco. Igual que amb la música, eh? Segurament sí. No cobren tots els que haurien de cobrar segons es reprodueix, eh?
Hi ha alguns que cobren molt i altres no cobren ni res.
Aquí, aquesta varietat brutal, eh? I ara amb Spotify això també ha canviat tot molt, la manera de consumir música.
Sí, això mateix, perquè ja no es compren tants CDs. Llàstima.
Sí, tot va evolucionant.
Sí,
no vol dir que no compris música, però clar, ara l'escoltem gratis,
Spotify,
o no?
Bueno, Spotify, jo estic abonat, pago 9 euros cada mes, i l'any són 90... I mira la quantitat de música que pots tindre, escoltar i fer sense comprar-la. Clar.
Però quin tant percent d'això li arriba a cada un dels
Suposo
artistes, eh?
Que...
Això és algo a investigar, eh?
No sé, es té que investigar.
Sí. Vinga, continuem, anem a parlar de ràdio.
Sí, de ràdio. El show dels humoristes del Terrat, de Ràdio Barcelona, són els responsables de l'emissió especial del 70 aniversari de l'emissora en el programa que es realitza a migdia a la cadena SER. Les veus dels membres del Terrat, Toni Clapés, Fermín Fernández, Andreu Buenafuente i Oriol Grau, varen simbolitzar la recuperació de l'espai d'humor fet a la ràdio espanyola del 90.
Home, i són noms que a dia d'avui encara segueixen en actiu, no sé si tots, però la majoria,
ara,
eh?
Toni Clapés està a RAC1.
Buenafuente
està...
Té el seu propi...
organització de programes, tant per la tele com per la ràdio. El Joel Grau, també a TV3, i així van fent... Bueno, es guanya la vida d'aquesta manera, i molt bé, eh?
Home, ja està bé.
No, molt bé.
I tothom ha començat amb petits passos.
Sí, petits passos.
Clar.
Una Ràdio Barcelona, el Terrat, i a partir d'aquí van evolucionar, i sobretot Andreu Buenafuente, bueno, és un crac.
Sí, és un crac. A mi també m'agrada molt. Pues més ràdio, anem a parlar de més ràdio.
En el programa Hoy por Hoy realitza un programa especial des del Cine Novedades de Barcelona per celebrar també el 70 aniversari de Ràdio Barcelona. Iñaki Gabilondo posa en marxa un informatiu llegit per les veus de Matías Prats, Soler Serrano, Vicente Marco, Joaquín Prat i Juan Aginzo. Aquesta gent són, bueno, d'aquell temps en els cracs de les veus...
Del moment, eh?
De les veus de les emissores de ràdio d'aquell temps. Sí, Matías Prats, locutor esportiu. Soler Serrano, un senyor que feia programes de... com el que fem ara aquí.
Sí.
Vicente Marco, de Ràdio Madrilena, també era responsable del carrusel deportivo. Joaquín Prat, un altre dels grans de la ràdio,
i
Juana Ginzo, aquesta senyora feia molts radionovel·les.
Val.
Sí.
Ai, que les haurem de recuperar, les radionovel·les, eh? Ens queda un minutet, Paco.
Bueno, doncs,
un últim tema.
Mira, parlarem dels Premis Ondas del 1994, els Premis Ondas per la Ràdio Nacional, un programa de Los Desayunos de Ràdio 1, de Ràdio Nacional d'Espanya, La Ràdio de Júlia, de Julio Otero, de Onda Cero, La Ventana, de Xavier Cerdà, de la cadena SER. Van ser els tres programes guanyadors dels Premis Ondas. Us he dit de televisió, de cine, de tot, però jo parlo de la ràdio.
De la ràdio.
Doncs...
Si vols, podem explicar una més. Vinga, va.
aquest mateix dia 14, una notícia. S'indulta el Toro d'Osborne, que es dona permís de la permanència en la propaganda que es veu a les carreteres espanyoles. No sé si l'havies vist alguna vegada.
No, la veritat és que no. Ja m'ho explicaràs, Paco. Paco Torres, com sempre, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquestes històries de la ràdio i per fer-nos viatjar al passat, que ens agrada molt.
I la setmana que ve vindré per explicar històries dels trets.
Doncs ja en parlarem. La setmana que ve, això sí, en programa una mica especial, eh? Farem de 11 a 1 en vez de 10 a 1, perquè setmana
santa. Jo, mentre estic a 15 minuts, ja tinc prou.
Oh, val, els deixaré. Fins demà, audiència. Us deixo amb en Sergi Corral i la Higuera Musical.